Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Els submarinistes dels bombers van localitzar cap a les 5 de la tarda d'ahir dijous el cadàver del noi de 15 anys i veí de Sabadell que havia desaparegut al migdia al riu Ebre, a Miravet, després d'entrar a l'aigua per banyar-se. El cos va aparèixer a una distància de 250 metres del punt on se l'havia vist l'últim cop, cap a la una del migdia. Els bombers se'n van encarregar d'extreure'l del fons del riu. Juntament amb diversos companys, alumnes de l'Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell, que participaven en una sortida a la Ribera d'Ebre, havia entrat a l'aigua sense armilla salvavides després de finalitzar una excursió amb caiacs pel riu. Cap a la una del migdia, un d'ells va alertar de que el jove s'havia submergit i que no havia tornat a sortir. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec del cos per efectuar les corresponents tasques del peritatge i identificació. La troballa va tindre lloc 5 minuts abans de les 5 de la tarda, pràcticament 4 hores després de que s'iniciés la recerca. L'operatiu va mobilitzar dotacions de bombers amb un helicòpter, unes 6 embarcacions, el grae subaquàtic, una unitat canina, una de comandament, i també 13 dotacions dels Mossos d'Esquadra amb un altre helicòpter i submarinistes, conjuntament amb la Guàrdia Civil, així com també efectius del Servei d'Emergències Mèdiques i Creu Roja. El sotsinspector en cap de guàrdia dels bombers de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Oriol Pellissa, explicava el dispositiu de recerca que es va desplegar quan es va rebre l'avís de la desaparició d'aquest noi de 15 anys.
A 1:03 aproximadament ha entrat un servei urgent d'alarma d'una persona que havia caigut al riu i que havia desaparegut de forma ràpida. Vale, i a partir d'aquí doncs, s'ha interrogat sobre l'activitat. Era un grup de nois amb una activitat, diguem, lúdica escolar, i han activat tots els recursos que tenim per protocol. S'han activat pues, les barques de Mora i d'Amposta. Ràpidament, Amposta ha entrat al riu a Benifallet i Mora s'ha tirat ràpidament aquí a l'embarcadero de Miravet. A part d'això, s'han activat doncs, mitjans subaquàtics de Sabadell que han vingut teletransportats per poder arribar de forma més ràpida aquí a l'emplaçament de l'Ebre. L'helicòptero també ha estat fent recerca i han fet un ampli dispositiu on té també col·laborat, doncs, com heu vist, el cos de Mossos d'Esquadra, a requeriment de bombers, amb els recursos especials que tenen ells també per aquestes circumstàncies.
El jove formava part d'un grup d'estudiants d'entre 14 i 15 anys de l'Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell que aquesta setmana feien una estada a la comarca de la Ribera d'Ebre. Van arribar aquest dimarts i la tornada estava prevista per aquest divendres. L'activitat amb caiac d'ahir dijous es feia en grups, tant al matí com a la tarda. Un cop havia ja finalitzat l'excursió amb caiac des de la població de Benissanet, la víctima i diversos companys van deixar les embarcacions, els rems i també les armilles salvavides per banyar-se al riu, just davant la platja de l'Arenal. Quan un dels companys va donar l'alerta, els treballadors de l'empresa de lloguer de les Piragües es van tirar a l'aigua per buscar-lo sense èxit. El sotsinspector en cap de guàrdia dels bombers de Tarragona i l'Ebre, Oriol Pellissa, detallava d'aquesta manera com es va buscar el cos del noi amb càmeres i sondes a les zones amb poca corrent del riu.
Des d'aquell punt doncs, ens hem centrat en recerques intensives, en sonda, amb les embarcacions que tenen sonda i càmera. I bueno, aquella zona tenia una profunditat màxima de 8 metres a la vora dels penya-segats dels molins del casc antic vell de Miravet. Amb aquesta zona de 8 metres, les sondes i la càmera doncs, no ens han donat resultat. Hi ha molt bona visibilitat, el riu està molt visible, estem parlant d'un caudal que no arriba als 200 metres cúbics. ¿Vale? Llavors això és un caudal doncs, que ens feia pensar que el cos o la persona o desapareguda no podia estar gaire lluny. Tot i amb així, doncs, han anat passant els minuts i hem anat tirant, doncs, ampliant la zona. Al final, doncs, ens ha donat la raó, doncs, la tècnica i el coneixement del riu i hem acabat trobant un cos a uns 400 metres com a molt de l'últim punt del virament, en una zona on la corrent era més fluixa i la lògica feia pensar doncs, que es podia quedar parat.
Segons ha apuntat l'alcalde de Miravet, Antoni Llambric, el lloc on va desaparèixer aquest noi pot resultar perillós pels corrents i remolins que generen pocs metres aigües avall, malgrat l'actual baix cabal de 150 metres per segon. El sotsinspector en cap de guàrdia dels bombers de Tarragona i l'Ebre, Oriol Pellissa, apuntava que el cos estava a uns 6 metres de profunditat. Tot i la tragèdia, també ha volgut destacar que ha estat important localitzar-lo ràpid.
El cos que hem trobat no estava més de 6 metres de profunditat. La zona més profunda aquí està entre 8 i 9, que són els acantilats més propers al casc antic de Miravet, però el cos estava més centrat cap a dins del riu, on hi ha menys corrent, a prop d'una boia, i estem parlant d'uns 4 o 5 metres, aproximadament. Hi havia molt bona visibilitat i la veritat és que, bueno, per nosaltres és una desgràcia, com per tota la societat i sobretot per l'entorn de l'Ebre, que això mos colpeja a tots, però que trobar el cos és un bon pas.
El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Móra d'Ebre, Antoni Burgès, ha apuntat que després de fer la identificació del cos s'obriran les diligències per tal d'investigar les causes de l'accident.
La següent diligència que realitzarem és la d'identificar el cos, perquè ara mateix el que podem dir és que hem tret un cos de dins del riu i seguidament, doncs, després de la identificació, s'esbrinaran les circumstàncies que han passat. I per nosaltres, per la nostra part, en tot moment, doncs, donar suport a la família, que és una part molt important, també donar suport al que és el col·legi i absoluta col·laboració, doncs, amb el cos de bombers i també amb el cos de sanitaris, que s'han tingut un paper també molt important amb el que és amb tot l'equip, doncs, que s'havia desplaçat aquí a Miravet.
L'Ajuntament de Miravet va habilitar una sala annexa a l'edifici de l'Ajuntament, on els companys i professors del noi desaparegut van ser atesos per psicòlegs del Servei d'Emergències Mèdiques. Per la seva part, l'Ajuntament de Sabadell ha decretat 3 dies de dol, el 4, 5 i 6 de juny, per la mort del jove estudiant de 15 anys. Mentre duri aquesta situació de dol, les banderes de la ciutat onejaran a mig pal i no es faran actes oficials ni recepcions organitzades pel consistori. Pel que fa a altres activitats en les quals col·labora l'Ajuntament de Sabadell, començaran amb una declaració institucional que n'explica els motius i es guardarà un minut de silenci. Des del moment de la desaparició del noi, l'Ajuntament de Sabadell es va posar a disposició del centre educatiu dels Mossos d'Esquadra i de l'Ajuntament de Miravet per tal d'oferir-lo suport i col·laboració. De la seva banda, el centre educatiu on estudiava la víctima també farà avui un dia de dol, durant el qual es mantindran les activitats mínimes programades de convocatòries extraordinàries d'exàmens de cicles formatius. Les classes ordinàries queden suspeses i els companys del noi rebran suport psicològic extern.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Més de 200 pescadors han protestat aquest matí a la Ràpita contra la normativa europea que limita la pesca d'arrossegament. El sector denuncia que l'activitat serà inviable si han de quedar-se a terra la meitat dels dies que ara estan pescant. Així, més de 200 pescadors s'han manifestat aquest matí de divendres al port de Sant Carles de la Ràpita, el més important de Catalunya. A Tarragona i l'Ebre hi ha una setantena d'embarcacions d'arrossegament que és l'art més afectada per la normativa europea que reclama al sector que redueixi un 16% les jornades de pesca aquest any, però l'any 2025 podria suposar una reducció del 50%. Els pescadors catalans recorden que fa més de 3 dècades que apliquen una veda de 2 mesos per preservar els recursos marítims i que la retallada farà inviable la seva activitat. Després de recórrer amb pancartes el port pesquer de la Ràpita, han llegit el document amb les propostes que han enviat a l'Estat perquè la normativa s'adapti a la situació de la pesquera catalana. I és que el Pla Plurianual Europeu, la MAP 2020-2025, imposa una reducció del 40% de les captures fins l'any 2025 i podria deixar a terra les embarcacions d'arrossegament la meitat dels dies que ara estan pescant. La situació posa en perill la meitat de les 218 embarcacions d'arrossegament de la flota pesquera catalana. Aquest divendres han protestat també les confraries de l'Ebre i Tarragona, que en tenen prop d'una setantena. A diferència d'altres zones d'Europa, els pescadors catalans ja apliquen des de fa dècades 2 mesos de veda, però no s'ha tingut en compte en aquest còmput. Els pescadors no veuen viable sortir a pescar menys dies. De fet, el president de la Confraria de Pescadors de la Ràpita, Eusebi Rosales, alerta que la nova normativa amenaça la continuïtat del sector.
Ens demanen la malla. Ara farem un estudi de la malla. Fem 2 mesos de veda fa 30 anys. Vull dir, més coses de les que fem crec que ja no podem fer. Llavors, si damunt ens fan baixar els dies de treball simplement un any, un mes més, perquè nosaltres en un any treballem 194 dies a part els 2 mesos de veda. Si ara ens han sortit 163, és que no anem nosaltres a la ruïna, va, cofradia, tot el que siguis detrás.
I és que dels 194 dies que surten actualment a la mar a pescar, els limiten ara a 163 dies. Un mes menys. Per això el president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz, ha avisat que no tindran dies per treballar.
Si tot això es va incrementant durant aquests 4 o 5 anys, vol dir que no podrem pescar, perquè no tindrem dies per treballar. Per tant, demanem a la Unió Europea, al govern central, evidentment a la Generalitat i a tots, que tinguin en compte tot això que s'està fent. Què és el que volen? Fer desaparèixer el sector pesquer o volen que hi hagi una continuïtat en aquest sector i mitjançar tot el que això porta? No tant els pescadors, sinó totes les empreses colligades i famílies que hi ha en tot això. Per tant, demanem que hi hagi coneixement, que no es facin les normatives des d'un despatx, des de Brussel·les, on no hi ha port de mar, i en canvi que es vegi la realitat del sector. Que es deixin treballar dintre el que hi ha, amb les normatives que hi ha, perquè ja no ens acabin d'ofegar i acabar amb tota aquesta tradició de tants anys, de tota la vida.
També el president de la Confraria de la Ràpita, Eusebi Rosales, ha explicat que estan perjudicats pel calendari.
Creiem que sí que de l'arrencada dels dies, creiem que s'havia de tocar la orde i s'havia de tocar el que posa el Ministeri, perquè nosaltres ens veiem perjudicats en els dies, perquè els dies que nosaltres parem de 2 mesos de festa no ens compten com a pesca. Perquè nosaltres dels dos mesos només ne cobrem 15, per tant els altres dies ens havien de sumar els que tenim.
I és que un 70% de les vendes de peix provenen de la modalitat d'arrossegament. A Tarragona també ha afectat a un total de 25 embarcacions. Esteve Ortiz, president de la Confraria de Tarragona, ha recordat que sense imposar-ho Europa, a Catalunya s'estipula ja una veda biològica. Per això demana als pescadors del sud de la península que s'adaptin també com la resta.
Bé, jo sé que cap allà baix al sur potser han estat una miqueta més permissius, no han estat dintre tan encasillats com nosaltres i potser això encara els afecta més, no? Bueno, doncs que s'adaptin a com estem nosaltres, que jo crec que és una mesura concreta i bona dintre els dies, i si tots entrem dintre d'aquest cercle, doncs no passarà res. Les lleis per tots, però tots a les mateixes condicions. Per tant, doncs, bueno, que es tingui en compte. Estirem lluitant i al front, vull dir, com aquell que diu, morirem lluitant, no?
Aquest divendres, després de recórrer el port pesquer de la Ràpita, s'ha llegit el document amb les propostes que han enviat al Ministeri consensuades amb els pescadors valencians perquè la MAP, el Pla Plurianual Europeu, s'adapti a la realitat de la pesquera catalana. No tenen resposta, però demanen una reforma de l'assignació dels dies de pesca amb criteris tècnics i ajuts a les limitacions que se'ls imposa. També es proposa un pla de gestió de la pesca de peix blau i que es revisi la situació del calador litoral per incrementar les quotes de captura de la tonyina roja i que es permeti pescar-la als pescadors artesanals. Prop del 90% dels temporers de la fruita dolça de la comarca de la Ribera d'Ebre han volgut rebre la vacuna contra la Covid-19 aquest passat dijous en la primera jornada de la campanya on estava previst administrar 110 vacunes unidosis de Janssen. Es va habilitar l'Espai de la Democràcia de Móra d'Ebre, on es van citar els treballadors cada 3 minuts que van acudir esgranadament des de primera hora del matí. Es tracta d'empleats de la recolecta i embassament d'empreses com Serima Cherries de Tivisa o el grup fruiter de Benissanet. A la sortida, els treballadors van reconèixer que esperaven la vacuna des de feia temps i que tornaven a la feina més tranquils, tot i que les mesures de seguretat van estar extremes al camp i als magatzems. Mohamed Hasnat, treballador del grup fruiter de Benissanet, explicava que els van preguntar fa una setmana si volien vacunar-se i que van respondre afirmativament.
Hemos empezado hace poco, hemos empezado una semana. Y claro, cuando hemos empezado, le ha preguntado la empresa que si queremos vacunar. Digo sí.
La treballadora del grup fruiter de Benissanet, Jamila Bosfia, destacava que les seves amigues van vindre també a vacunar-se.
Todas amigas vienen aquí y vacunas también.
Y ahora lo que queda de campaña...
Sí, tranquilos.
I és que la majoria dels treballadors del grup fruiter de Benissanet, com Sahid Gulgras, creuen que amb la vacunació massiva dels companys s'evitaran molts contagis.
Sí, podem esperar, però com estem treballant en almacenes de fruta i hi ha molta gent que treballa ahí, és millor que no con uno sale COVID i no se contagias todo y así mejor que todos vacunados y así quedan más tranquilos todos.
Sagui Lugraz també admetia que amb la vacuna aniran a treballar molt més tranquils.
Sí, tienen muchas ganas para hacer vacunar, que así podemos quedar tranquilos. Y bueno, pues ya estamos vacunados, todo de momento estamos bien, me siento muy bien i ja podem més adelante, no sé com va passar a això.
També els treballadors de Serimacherris, com Didac Massip, celebrava que finalment hagi pogut vacunar-se després d'haver passat l'anterior temporada al peu del canó.
Sí, bueno, ja fa temps que l'esperàvem, perquè també vam estar durant el confinament, al començament, vam estar sempre al peu del canyó, i ara ja érem sector essencial i ara doncs estàvem esperant també ja rebre la vacuna.
Didac Massip, treballador de Serimacherris, també apuntava que ell era l'únic de la seva família que encara quedava per vacunar.
N'hi faré 29 ara.
No t'has tocat fins al final.
Sí, per això, i a casa ja estàvem tots vacunats a casa, només faltava jo, i per fi ha arribat el dia.
Les empreses que s'han acollit a la campanya de vacunació del Departament de Salut a la comarca de la Ribera d'Ebre són Serimacherris, Fruits Bancalets, La Capalleta, Grup Fruiter de Benissanet, Flor del Camp i Monifruits Export. En total, hi ha previst que s'administren més de 200 vacunes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'empresa fundada fa 5 anys, Freshly Cosmetics, que està construint un gran centre logístic propi al polígon La Plana de Gandesa, comença a vendre a la Xina. Ho farà a través de Tmall Global, el marketplace en línia transfronterer líder a la Xina, que forma part d'Alibaba Group. Es tracta d'un portal amb més de 800 milions de consumidors i milers de marques de tot el món que venen a la Xina gràcies al servei Cross Border. La venda a la Xina suposa un desafiament logístic per a la companyia. Freshly Cosmetics envia els articles preseleccionats des del centre logístic de Gandesa fins al magatzem de Cayano d'Alibaba, a la ciutat xinesa de Ningbo. De Ningbo es reparteixen per tot el país asiàtic. Amb el model transfronterer de Tmall Global, no cal registrar els productes cosmètics a la Xina ni testejar-los allà. La venda es basa en les peticions del mercat local. La cosmètica és una de les categories principals de la plataforma i la pandèmia ha generat un repunt de la demanda de productes orgànics, naturals i respectuosos amb el medi ambient i els animals. I és que en els últims anys, al mercat xinès, ha augmentat notablement la demanda de cosmètica natural i vegana i la tendència del clean beauty cada vegada està més arrelada al país xinès. El passat dia 1 de juny es va comunicar la resolució del Ministeri de Sanitat per la qual cosa s'incorporen a la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Tortosa, Terres de l'Ebre, el Centre d'Atenció Primària Amposta i el Punt d'Atenció Continuada de Santa Bàrbara. També els consultoris locals d'Arnes, Prat de Comte, Torre de l'Espanyol, Ascó, Pinebre, Rasquera, Camarles i Xerta. Aquest augment de dispositius implica l'acreditació del CAP Amposta com a centre docent i la consegüent assignació de residents perquè s'hi formen com a especialistes de medicina familiar i comunitària durant els 4 anys. Pel que fa als consultoris locals, on es fa la rotació de medicina rural, que és part obligatòria en l'itinerari formatiu dels futurs metges especialistes en medicina familiar i comunitària, els nous consultoris acreditats se sumen així als actuals de Vítem, Tivenys i La Galera. Actualment, la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Tortosa, Terres de l'Ebre, està formada per 5 centres d'atenció primària. El CAP El Temple, Camp del Tebre, Camp Baix Ebre, Camp Roquetes i Camp Amposta, amb 17 tutors acreditats. A dia d'avui s'estan formant 27 residents i s'espera l'arribada dels 12 nous residents de primer any a finals d'aquest mes de juny. Els Mossos d'Esquadra van enxampar un camioner que circulava begut per l'AP7 a l'alçada de l'Aldea amb una taxa d'alcoholèmia que sobrepassava 6 vegades el límit permès. Els agents de l'àrea regional de trànsit de les Terres de l'Ebre van denunciar penalment al conductor de 58 anys i veí de Gandia, Alacant, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els fets van succeir el passat dimarts al voltant de les 10:30 de la nit quan diversos conductors van alertar al 112 per informar que un camió circulava fent ziga-zagues per l'autopista en sentit sud. Immediatament es va muntar un dispositiu policial que va permetre localitzar el tràiler a l'àrea de servei del Baix Ebre a l'Aldea. Un cop practicades les proves d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat de 0,99 mg per litre en aire expirat, més de 6 vegades la taxa permesa per a un conductor professional, que és de 0,15 mg per litre. El conductor va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques a una taxa superior a 0,60 mg per litre. Les penes per aquests delictes poden ser de pena de presó de 3 a 6 mesos o amb la multa de 6 a 12 mesos o amb treballs en benefici a la comunitat de 31 a 90 dies i en qualsevol dels casos amb la privació del dret de conduir vehicles a motor i ciclomotors per un temps superior a un any i de fins a 4 anys. I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Nova tongada d'estrenes a les cartelleres catalanes. A Sueños d'una escritora a Nueva York, una jove aspirant escriptora troba feina responent les cartes dirigides al popular J.D. Salinger. Des de Dinamarca ens arriba un film històric, The Good Traitor, l'ambaixador Kaufman. Recupera la lluita democràtica de l'ambaixador danès a Washington a principis de la Segona Guerra Mundial. I acabarem amb una nova pel·lícula de la saga Expediente Warren. A Obligado por el Demonio, els investigadors d'allò paranormal estudien el cas d'un acusat per assassinat que alega estar posseït pel dimoni.
Éramos cientos las que trabajábamos en agencias literarias o editoriales y todas queríamos ser escritoras.
¿Tú también eres escritor?
Adivinad a quién representa. ¿Anne Rice?
Al Papa.
Thomas Pynchon.
A Salinger.
¿Qué dices?
¿Salinger?
Sueños d'una escritora en Nueva York, o segons el seu títol en anglès, My Salinger Year, ens porta a Nova York a principis dels 90. Una aspirant escriptora, la Jona, troba feina a una agència literària. Ha de respondre a les cartes dirigides al reconegut J.D. Salinger, autor del Vigilant al Camp de Sègol. La Joana s'apartarà del protocol i donarà a les respostes un toc personal.
No te quedes estancada respondiendo al teléfono, Joana. Eres una poetisa.
La política de neutralitat de Dinamarca és un tema molt delicat.
Si tothom pensa com tu, Hitler guanyarà la guerra.
El biopic The Good Traitor, l'ambaixador Kaufman, recupera la història de Henrik Kaufman, ambaixador danès a Washington l'any 1939. Quan comença la Segona Guerra Mundial i els alemanys envaeixen el seu país, Kaufman es declara únic representant veritable d'una Dinamarca lliure.
Recordes allò que em deies de la diplomàcia? Em deies que és un 50% informació i un 50% una aposta. Doncs, aposta-hi.
Eh! ¿Estás bien?
Joder. Creo que he herido a alguien.
El matrimoni Warren torna a protagonitzar una investigació a Expediente Warren, Obligado por el Demonio. A mitjans dels 80, Ed i Lorraine es submergeixen en un cas protagonitzat per Anne Chain Johnson, un home acusat d'assassinat que assegura que va ser posseït pel dimoni. Un fet que sacseja el món judicial i que Ed i a Lorraine els porta més enllà de qualsevol cosa que haguessin vist abans.
Lorraine?
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui ens despertem amb una temperatura força suau amb aquests 18 graus a Ascó, a Tortosa amb 20 graus i amb la presència també d'alguns intervals de núvols baixos i alguns de mitjans. La tendència, però, és que durant el matí es vagi imposant l'ambient assolellat sempre acompanyat amb algunes pinzellades de núvols, però en conjunt el sol ha d'anar guanyant protagonisme. De totes maneres, de cara a finals de matí han d'arribar i créixer algunes nuvolades amb punts de la Terra Alta i aquestes nuvolades podran descarregar els primers ruixats, però serà durant la tarda i sobretot cap al massís del Port on els ruixats seran més actius, fins i tot acompanyats de tempesta i pedra. Pel que fa a la temperatura màxima, tornarà a ser força elevada, podem pujar fins als 26 i 27 graus cap a l'interior i arran de costa una temperatura més suau, però a la vegada també força alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.